El matí de Ràdio Sabadell.
Avui volem començar el programa parlant amb l'actriu, docent i coordinadora de projectes artístics i educatius, amb la sabadellenca Mireia Gubianes.
L'entrevista.
I ho fem perquè tot just ahir es va estrenar la sèrie de ficció Tu també lo haries a Disney+, una proposta plena d'acció trepidant i d'un misteri sense resoldre.
Todo iba bien, hasta que llegamos a aquella parada.
Y es cuando subieron.
¿Quién es?
Los muertos.
¿Sabemos cuántas personas iban dentro?
No. Esto es un maldito atraco. Carteras, móviles, sables, quitadle el pin y entrad en la aplicación del banco.
¿Cuántos ha atracado la salida?
No recuerdo mucho, la verdad.
Dos, tres y el de coche, cuatro.
¡Siéntate!
Doncs volem conversar sobre aquest thriller espanyol i també de molts altres projectes que impulsa Gubianes com a docent. El projecte, per exemple, Virals, que pretén doncs, acompanyar els joves en la gestió emocional a través de diverses eines de pensament teatral i creatives. Mireia Gubianes, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé, moltes ganes de parlar amb tu, com sempre.
Nosaltres també, perquè t'hem vist doncs, a Disney+. Explica'ns aquesta proposta, no? Aquest thriller, que jo crec que de moment està rebent moltes bones crítiques.
Sí, es va estrenar ahir, bueno, ja saps com funcionen les plataformes, no? Que t'avisa molt que s'estrenarà, i de cop apareixen tots els capítols i fas un empatx de capítols. I ahir es va, bueno, ahir va, diguéssim que a partir d'ahir es pot veure a Disney Plus aquesta sèrie de Tu també lo haries, i és un projecte que lidera el David Victori, que, bueno, amb una llarga trajectòria, no?, com a director de pel·lícules i de materials i de sèries i així. I és, bueno, és que ara sentíem una mica el tràiler sí. I justament és, bueno, a mi em sembla al·lucinant el punt de partida, no? Hi ha un atracament i de cop hi ha un personatge que surt a defensar, diguéssim, a les víctimes i llavors és, bueno, doncs aquesta acció de prendre's la justícia per la pròpia mà, però si en alguns casos està justificat o no. I llavors aquí ja, doncs, bueno, per això es titula Tu també lo haries, perquè és un gran debat, no?, de si en tots els casos és el mateix o hi ha casos que està justificat fer segons què, i aquí, bueno, ja, això és el punt
de partida,
d'origen,
no?
Exacte, el punt de partida. I la veritat és que és una sèrie que planteja molts dilemes socials i morals, i a mi em sembla que és molt interessant.
Jo crec que aquest és el plus, no? I llegint les crítiques el que destacaven, no? També aquest plus que tu dius, no? Aquest debat que planteja, no? Que no només es queda doncs, això, doncs, en un thriller, sinó que intenta anar doncs, més enllà.
Sí, sí. I a més, també a nivell de construcció de personatges s'ha fet una cosa molt potent, que és donar a cada personatge una entitat des d'una perspectiva molt d'ètica i de moral, no? Fins i tot s'ha fet tot un treball amb el Borja Vilaseca, que és un científic que treballa a partir dels eneagrames personals. Vull dir que hi ha tot un treball d'una consciència molt potent de les personalitats humanes, diguéssim.
Clar, no? De veure, no? Doncs els límits del bé i el mal. I també, doncs, suposo que per això també interpel·la molt, no?, a l'espectador.
Sí.
Explica'ns,
sí, sí.
Mireia, qui t'acompanya, no?, també, quins altres
actors.
Bueno, a
veure, jo actors. Tinc un personatge
tens
molt
un personatge...
petit, sí. Apareixo en un moment com una locutora, ara no em surt, en una conversa de ràdio, doncs els tertulians de la
sí,
ràdio,
una
no?
Sí, tertuliana, exacte.
Exacte. I aquí els protagonistes, que hi ha gent molt potent, la Michelle Jenner, la Ana Bágener, o sigui, hi ha gent molt potent, que a més molta gent molt coneguda i que estan fent una feina molt xula. Jo t'he de dir que no l'he vist tota sencera.
No?
Ahir vaig començar, però que bueno, clar, és que no em vaig poder veure tots els capítols de cop.
Clar. Normal, millor,
però,
perquè si no després
sí,
acabes
saturat.
Sí, però és
que, clar, la vas veient i es va complicant. A més, clar, tu quan treballes així que apareixes només en un sol capítol, no tens els guions sencers.
Clar.
Llavors, tu saps una mica el que passa al teu voltant, però no saps més que això.
I escolta, Mireia...
Llavors estic igual amb aquesta intriga, igual que tothom.
Doncs això, doncs anar païnt, perquè jo crec que
sí.
També, si no, acabem doncs, saturadíssims, quan
sí,
ens veiem
sí,
allà o fem aquelles maratons de consumir doncs, sèries a les plataformes. Com t'has sentit fent també de tertuliana? A veure si t'haurem de fitxar pel bueno, cafè de la ràdio aquí.
A mi parlar m'agrada i em costa poc. Bé, va ser molt divertit. A més, va ser, el rodatge va estar molt ben cuidat amb els companys d'escena, que hi havia l'Edu Gibert, hi havia l'Àngela Palacios, l'Oriol Ruiz... O sigui, que amb alguns ja ens coneixíem, que havíem coincidit altres vegades, i també aquest tipus de produccions estan molt ben cuidats, tens una persona que t'està fent de coach actoral, o sigui que ho estàs treballant gairebé, gairebé com si fos teatre, no? Que es dedica un temps... a generar una miqueta els vincles perquè l'escena sigui el més natural possible. Llavors, la veritat és que va ser un rodatge molt, molt xulo amb el director de la segona unitat, que és el Víctor Cuadrado, i va ser molt, molt xulo. Fa molts mesos d'això,
És que això t'ho volia preguntar, perquè, clar, en algunes de les imatges que ens has passat hi ha gent fins i tot amb alguna mascareta. No sé quan es va rodar.
Sí, anàvem amb mascaretes encara. Això es va rodar fa un any.
Imagina't, clar.
Sí, encara estàvem amb mascaretes, que al moment de rodar ens la traiem, evidentment. I, sí, més ho veus pels cabells, no? Dius, ai, mira, els portava més curts. Vull dir, allò que, clar, la imatge et canvia. I, però això sempre passa, acostuma a passar, no? Tu rodes una cosa i al cap de X temps surt i tothom et diu, ai, acabes de fer això? I dius, bueno, no, això fa molt que ho vaig fer.
Sí, ja ni me'n recordo, no, gairebé?
Ja ni me'n recordo gairebé, tal qual, sí, això passa.
És molt fort, però clar, és que són els tempos, no?, del món audiovisual.
Sí. I un any no és el més... O sigui, no és el més lent. De vegades hi ha processos que són ben bé 2 anys o 3.
I a quants capítols ho saps, això? Si sortiràs, doncs, a més d'un capítol o...
Jo estic en un capítol, que és el capítol aquest en el qual es parla, i aquí és un altre dels punts molt forts d'aquesta sèrie, no? El pes de l'opinió pública. O quan hi ha un tema i paral·lelament al judici que s'està fent, doncs s'està fent un judici social, un judici públic, paral·lelament al judici legal, diguéssim, no?
Em sona,
Més ficats amb això estem, no? Perquè també cada vegada el pes de les xarxes socials i la manipulació des de les xarxes socials i de les fake news, i ara ja amb lo de la intel·ligència artificial, ja, que ja no saps què és veritat, què no, què és originat amb ordinador i què és imatge real, no? Jo crec que és molt interessant realment obrir aquests debats i ser conscients del pes de la societat i de l'opinió pública, no?
Doncs per això ens ha agradat també, intentar despertar també aquest esperit crític dels espectadors amb sèries, això, que
sí,
també ens faran reflexionar. Què et sembla també aquestes apostes, no?, també de Disney Plus, d'aquestes plataformes per oferir també aquest suport, no?, també a aquestes produccions?
Sí, jo crec que estem vivint, per una banda, un bombardeig enorme de moltes ofertes, no?, de molt contingut, però per l'altra banda també s'estan començant a veure projectes que d'alguna manera o altra es volen diferenciar. I això jo crec que afavoreix la riquesa dels productes audiovisuals que hi està havent, no? Hi ha coses que són realment molt mainstream, diguéssim, molt pensades per tot un públic, però també hi ha altres coses que o tenen diferents capes i tu pots quedar amb l'anècdota i amb la part més d'acció, i a més és que el rodatge està molt ben fet, els efectes especials, o sigui, és una passada. O et pots quedar també amb tota aquesta capa de la que estàvem parlant, no? De la profunditat dels personatges, la profunditat del debat ètic, no? És molt interessant això.
Doncs també per acabar de parlar sobre precisament aquesta ficció, suposo que és també per a un públic, no?, molt ampli, no només pot agradar al públic adult, però també als joves.
Jo crec que sí. Sí, a més el llenguatge és un llenguatge molt actual, és el David Victor i té, no, totes les coses que fa... sap connectar, bueno, ell és un noi bastant, bueno, un noi, un tio bastant jove i té com aquesta cosa del llenguatge més àgil, no? Gairebé de vegades sembla videoclipero, no? O sigui, hi ha com aquesta cosa tant que connecta molt amb el llenguatge actual del ritme, d'imatges, de canvi, de la música, com està vinculada amb les escenes. Hi ha una banda sonora que és al·lucinant, fins i tot es pot trobar a l'Spotify, han fet una llista, i és brutal la banda sonora, vull dir que felicitats a qui l'hagi dissenyat, perquè realment és molt potent.
Doncs escolta, ara que parles també dels joves, no?, i d'aquest ritme trepidant, nosaltres també et volíem preguntar per altres projectes que tens en marxa, no? Projecte, parla'ns del projecte Recorda'ns també, no?, la teva vessant com a docent també a Virals, no?, amb aquesta iniciativa que ja saps que ens enamora, que intenta també donar eines, no?, als joves.
Sí, en Virals, clar, vam parlar segurament a principi de curs, no?
Sí,
sembla recordar, Raquel.
Sí, sí.
I, clar, ja estem com tancant el cicle d'aquest curs, que han passat coses molt xules en Virals. És, com molt bé deies a la presentació, aquest projecte artístic i educatiu que vam crear per treballar justament o per acompanyar en la gestió emocional dels joves, que tanta falta fa ara mateix, des d'eines pròpies de la filosofia i de l'autoconsciència, però també de la creativitat i les arts escèniques, no?, que és una mica el nostre llenguatge més propi. I molt bé, hem estat treballant amb un grup de joves de Terrassa amb el projecte que està liderat per l'Ajuntament de Terrassa i que l'hem fet al Teatre Principal durant tot aquest curs. I també ara mateix estem treballant amb l'Institut Montperdut, també de Terrassa, fent un projecte educatiu directament vinculat amb un projecte competencial, és a dir, per potenciar la competència creativa i artística i expressiva dels alumnes i així afavorir el seu benestar emocional. I amb aquest projecte estem també, ara ja estem molt ficades, i sobretot intentar vincular que els alumnes es vinculin i coneguin la vida cultural de la seva ciutat. Que això és una cosa molt potent i molt necessària, no? Perquè de vegades els instituts, en el cas de l'Institut Montperdut de Terrassa, per exemple, és un institut de la part que és de Terrassa, està molt allunyat del centre, i la gent que va en aquest institut, que fins i tot quan van al centre diuen vaig a Terrassa.
Sí.
Això és una cosa que a ell també ens passa, no?
Això t'anava a dir, que és una cosa que també passa molt aquí, malauradament, no? La nostra ciutat, que a vegades els barris sembla que doncs, es troben molt desconnectats d'això del centre.
Sí,
que també, doncs...
no hi ha els mateixos equipaments culturals, perquè els equipaments culturals s'acostumen a centralitzar a aquestes grans ciutats com les nostres, no? I sí, la veritat és que la idiosincràsia de Terrassa és molt, molt similar a la de Sabadell i és molt potent treballar amb joves que gairebé no fan extraescolars perquè no tenen la cultura de fer extraescolars, perquè no tenen la capacitat econòmica o pel motiu que sigui, no?
Com reben després aquestes propostes, no?, culturals, aquestes iniciatives, suposo que clar,
hi ha de tot, s'ha de dir que també l'alumnat que participa en el nostre projecte ja té un interès i llavors hi ha una part de que els agrada molt que els estiguis estimulant i que els estiguis portant a veure coses, no?, i que es treballi després a l'aula sobre el que s'ha vist. Hi ha una cosa, per una banda, hi ha aquest agraïment i aquest valor que se li dona. També n'hi ha d'altres que els has com de convèncer. Després, quan ho fan, diuen, ala, però és que xulo que ha estat això, no? Però així, a priori, jo quan s'acaba l'institut m'ho vull anar a casa a punt, no? I llavors, a mesura d'anar... Bueno, s'ha de generar, s'ha d'acompanyar l'interès per la cultura.
Ara ho has dit.
Sí, de vegades es parla de que no hi ha interès, i més que no hi ha interès, és un desconeixement del que et pot aportar la cultura, no?
Ah, i una primera reticència, no?, que després això, quan acompanyes, quan doncs, dones aquest assessorament, també doncs, és una manera de trencar doncs, aquests murs, no?, o estereotips que a vegades poden tenir els joves amb determinades propostes.
Sí, totalment.
I pel que fa a la gestió emocional, Mireia, com es troben els joves també?
Bueno, és que estem tots una miqueta remoguts, no?
Home, ho estem els adults, ho estem els adults.
Si ho estem els adults, imagina't els joves. És complicat. Ja portem un temps des de la pandèmia i hi ha coses que ja no és que s'hagin de... Ja no és que es puguin associar directament a la pandèmia. És a dir, la pandèmia no va... Creiem que no és que generés coses noves. El que senzillament va passar és que s'ha posat sobre la taula necessitats que ja haurien existir, però que ara s'han accentuat moltíssim, no? I els índexs de salut mental són tremendos, és una cosa molt preocupant. Però més enllà dels casos més extrems, que són els que omplen les xifres que surten, no?, a la televisió i els diaris, hi ha un malestar o hi ha un sentiment d'estar perdut o un sentiment de solitud que fa posar els pèls de punta. No fa mai, aquestes setmanes van sortir les dades d'un estudi que ja determinava que la població que se sent més sola són els menors de 35, no els majors de 65.
Imagina't, que sempre quan parlem de solitud no volguda sempre posem l'accent, no?, en la gent gran i amb aquestes xifres...
Doncs ara mateix s'han girat les tornes.
Sí.
I l'aïllament que provoquen les xarxes socials i l'ús, no?, l'ús absolutament no controlat de les xarxes també tampoc hi ajuda i una liquiditat en les relacions socials que tenen entre elles mateixes tampoc ajuda, i costa molt ensenyar-los que la importància de tenir uns vincles forts.
I tant, i tant.
I de cuidar, no?, les amistats, i de cuidar el teu entorn. Uh-huh. Jo crec que cada vegada som més individualistes com a societat, i això no ajuda a ningú, però els joves que estan formant la seva personalitat, encara menys.
Clar, i menys en aquesta etapa tan important, no?, que és l'adolescència, no?, o la joventut, que necessites més que mai, jo crec, sempre, necessitem les relacions socials, però és una època, com bé deies, també molt determinant, i sobta,
bueno,
no?, sobta en aquesta època de connexions i que sembla que tothom, no?, es troba en xarxa, la desconnexió que tenim.
A mi em preocupa moltíssim que per exemple, ja tenim assumit que l'ús de l'alcohol o l'ús del tabac o l'ús de les drogues, per no dir-ho, no?, és absolutament inviable pels joves, i en canvi no s'està regulant l'ús del telèfon mòbil quan ja s'ha demostrat des d'estudis neurològics, no? No fa massa dies va sortir TV3 un reportatge espectacular sobre això, i els neuròlegs ja tenen estudis sobre la taula de l'afectació que té en la formació de l'intel·lecte i en la formació de les capacitats lingüístiques i de les capacitats de pensament, no?, l'ús excessiu de les pantalles en segons quines edats. I no ho regulem, ho seguim sense regular.
Va a un ritme tan trepidant que jo crec que encara ens costa, no?, i que realment és el que dius, hem de posar remei, ho hem de regular, i sobretot mentre que arribi aquesta regulació, els pares i els educadors hem d'intentar posar seny i sobretot...
Sí, és complicat, perquè els adults som els primers que estan enganxats.
Som el mirall, no?, i nosaltres tampoc ho fem bé, o sigui, estem tot el dia enganxats a...
És un tema molt important.
Preocupant.
Sí, és en algun moment, igual que quan es va prohibir el tabac fa tants anys, però ens en recordem perfectament.
I tant.
Que era estranyíssim estar en els llocs sense fumar, perquè abans ho fèiem, no?
Sí.
Doncs en certs aspectes hauríem de començar a posar el focus, que ja passa, Molts centres educatius ja han prohibit l'ús del mòbil, i la veritat és que els resultats són esplèndids. I és que és molt fort, perquè s'estan fent estudis i s'estan fent proves.
Sí.
I demostren com els alumnes es connecten més entre ells mateixos, tenen més capacitat de concentració, atenen a la classe, estan amb els ulls oberts a la vida.
Imagina't, que bonica aquesta frase, amb els ulls oberts a la vida.
Amb
això, el teatre, la creativitat, totes aquestes eines que vosaltres impulseu a Virals intenten ajudar, no?, en aquest sentit, Mireia?
Sí, perquè estar connectat a la vida vol dir estar amb els sentits oberts, i els sentits... Si tu estàs només a tot el teu oci és posar-te davant d'una pantalla, sigui de tele o sigui de telèfon, i anul·lar i deixar que el teu cervell no estigui actiu, no ajuda a que tu estiguis amb els ulls de curiositat, amb els sentits oberts, amb la capacitat de valorar, no?, la vida real, diguéssim. I això cada vegada s'està anestesiant més, i per això projectes que potenciïn la creativitat creiem que són tan interessants, perquè la creativitat no és només una qüestió de manualitats, és una qüestió de que vincula les teves connexions neuronals, de que et vincula amb el teu entorn, de que t'ajuda, com dèiem abans, a obrir els ulls.
Doncs,
està viva, no?
I tant. Mireia, t'emplaço a final de temporada, a veure si vens un dia amb alguns dels alumnes i fem una tertúlia, també, i conversem d'aquests temes amb ells, per veure
quina
és la seva
visió.
A veure si es pot encaixar.
A veure si ho aconseguim. Vale.
A veure si ho
no
podem
no.
fer. Mireia, una abraçada gegant i felicitats per tots els projectes.
Un altre per tu.
Que vagi
bon
molt
dia,
bé.
Adéu,
bon
gràcies.
Bon dia.
Adéu.